11 i 10 minuts del matí d'aquest dimecres 17 de desembre de 2014. I com cada dimecres toca a la segona hora cuidar i parlar de la llengua. Primer ho fem com sempre amb el Servei Local de Català. Molt bon dia. Avui ens acompanyen, a part de Maroñate i Albert Macià, tenim a l'estudi a la Marisa Salgado. En parlarem més endavant i també tindrem un altre convidat que ens atendrà via telefònica. De què parlarem avui?
Bon dia, Alba.
Bon dia.
Bon dia.
Doncs avui una mica, doncs, fem, potser sortim una mica del vessant més estrictament lingüístic i tocarem doncs, temes culturals, en el sentit que de vegades la nostra intenció sempre ha sigut fer servir la llengua en tots els contextos possibles. I per què això? És a dir, perquè potser a vegades quan algú pensa en un programa que parli del català, sempre pensem, no?, doncs, usos lingüístics que diem correctament o que a vegades hem fet frases fetes, i avui una mica volem seguir amb aquesta línia, però completant-la, perquè des del Consorci estem apostant doncs, per no només entendre el català com a llengua, sinó com una eina de cultura, i doncs, això comprèn doncs, moltes vessants de la vida. I és que doncs, des del Consorci, des de l'entitat per la qual treballem, doncs, ja fa una campanya que es va iniciar fa 2 anys, que compta amb el suport de la Direcció General de Política Lingüística, i és una campanya doncs, que vol difondre la cultura en català. És a dir, evidentment, a través de l'aprenentatge de la llengua, perquè nosaltres fem classe, però una mica diversificant, és a dir, que no tot ha de ser doncs, els pronoms febles i els relatius. Aleshores, doncs,
anem una mica més enllà de la gramàtica.
Exacte. I això, doncs, que, amb efectes pràctics, amb què es tradueix? Doncs, per exemple, doncs, que de vegades doncs, portem autors a l'aula, és a dir, escriptors doncs, que hem llegit el llibre doncs, a classe doncs, i doncs, a banda de tractar-lo doncs, portem l'autor i fem alguna tertúlia literària. També fem a vegades passejades o rutes, no diré turístiques, perquè potser seria, avui dia que aquest terme està una mica, doncs, potser, no en desús, sinó que potser està molt connotat i negativament.
Exacte.
Sinó, doncs, rutes temàtiques, per exemple, doncs, rutes modernistes, per exemple, ara n'hi ha una en ment, que, doncs, tenim alguna que ens en pot parlar, però també, doncs, una mica, doncs, donar que, entendre que la llengua és un element que vehicula doncs, qualsevol activitat quotidiana.
El programa ho feu moltes vegades a través de la música.
Per exemple, també. El que passa que doncs, de música sí que ho fem a l'aula, és a dir, doncs, també posem cançons. Que passa que doncs, alguna vegada també hem anat a veure algun musical, precisament, però una mica no tenim doncs, un espai propi, no?, en aquest sentit. Però una mica la idea que volem transmetre avui és que doncs, des de ja fa 2 anys que s'ha iniciat aquesta campanya per difondre doncs, la cultura catalana des de molts d'àmbits. Doncs, com dèiem, les arts escèniques, doncs, evidentment en teatre hem anat a veure obres de teatre aquest any mateix, per exemple, però doncs, avui una mica doncs, la manera més fàcil per fer-ho era doncs, parlar amb un escriptor, és a dir, i per això avui doncs, tindrem ara d'aquí amb una estoneta de res, tenim avui amb nosaltres el Roc Casagran, Marc, tu ens pots fer una miqueta, tu ens presentaràs doncs, qui és aquest del Roc.
Doncs sí, mira, tenim la sort de poder comptar amb el Roc, que precisament ens acompanyarà demà a la Casa de Cultura, a la planta baixa. Doncs farem una xerradeta amb ell a les 7 de la tarda, és una activitat oberta a tothom i doncs bé,
perquè els alumnes del centre el coneixen bé, Marc.
Alguns sí, els a nivell intermedi el coneixen perquè s'han llegit un llibre seu que es diu Ara que estem junts, que és un llibre que des d'aquí recomanem, és un llibre que val la pena de llegir realment, i després a continuació farem la festa de Nadal de tancament del trimestre.
Doncs una bona data per apuntar-se sí. I per assistir després de... aprofitant la visita de Roc Casagran i també per acomiadar aquest 2014.
Mira, deixa'm dir-te que, Alba, que el Roc Casagran és una persona molt modesta, que en paraules seves fa de professor i va d'escriptor, diu d'aquesta manera així, que a mi m'agrada especialment, i ell com a persona culturalment i intel·lectualment inquieta domina la llengua i intenta transmetre una manera lúdica i atractiva aquesta afició seva que té per la llengua, no? Llavors, el que m'agrada especialment del Roc, i per això l'hem convidat demà i avui també a la ràdio, és que té una gran capacitat per arribar a auditoris diferents, a un públic molt variat, de totes les edats, procedències, i el que és molt important per nosaltres, a un públic amb diferents competències lingüístiques. I això ens fa molt bé perquè tenim un alumnat molt heterogeni, no? Doncs bé, ens parlarà del seu llibre Ara que estem junts demà, però en Roc, que és nascut a Sabadell l'any 1980, no només ha publicat aquest llibre en columna l'any 2012, sinó que, en paral·lel a la seva trajectòria com a professor de secundària, ha publicat els llibres de poemes Els carrers de les fàbriques, que va rebre el Premi Martí d'Ot a Viena el 2002, Tren i Camin Trenificats, editat l'any 2005, i després a Sarajevo, que va rebre també un altre premi, que és el Miquel Àngel Riera, l'any 2005. Finalment va publicar també un altre llibre de poemes que es diu L'ombra queixalada, va ser un premi de poesia per Taulí l'any 2010, perdó, i és autor també d'altres novel·les com
tot
Austràlia.
Tot això que dèiem fins ara, només en poesia.
Només en poesia, el que t'he dit
I
fins
part,
ara.
Sí. A part de poesia, tenim novel·la.
Tenim novel·la.
Amb més títols.
L'Ara que estem junts, que és una novel·la, l'Austràlia, que és Premi Pinissoler, i Un os panda al pesebre. T'estic parlant d'un noi de...
Déu-n'hi-do.
Que va néixer l'any 80, feu càlculs.
Una bona descripció, la d'inquiet. Sí. Per tot el nombre de publicacions que hem pogut sentir, a més, dedicar-se a la docència.
Ah, exacte, i et dic, amb tota aquesta trajectòria, ell continua sent una persona molt propera, molt modesta, ha col·laborat, a més, amb diversos mitjans de comunicació, com Obrint la Trama, El Punt, Ara, Catalunya Ràdio, Ràdio Sabadell, etc. I ara, doncs, actualment col·labora amb 14.cat i escriu articles d'opinió al RACU català. Fa recitals de poesia, improvisa, fa glosses, d'una manera doncs, també molt, molt atractiva, potser després el sentirem, i col·labora amb el cantautor Cesc Freixas. Bé, si voleu saber més, visiteu rocasagran.cat o bé escoltem-lo ara en directe a continuació.
Doncs això és el que tenim oportunitat de fer des d'aquí, i ara el tenim a l'altre costat del telèfon. Rocasagran, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Moltes gràcies per atendre les línies del Sant Cugat a Fons.
Roc,
sí?
Una mica, aquest has pogut sentir la presentació que t'hem fet
sí.
O no?
I sí,
que,
sí.
Una miqueta és el que dèiem aquí, no? Que Déu-n'hi-do, has anat fent via, no? No t'ho pots avorrir.
Bé, anem fent cosetes, no? Es tracta de passar-nos-ho bé, sobretot, i anar fent el que et ve de gust, i evidentment la meva afició doncs, té una vessant més pública, d'altres persones doncs, també tenen altres aficions que potser són més privades, aleshores... En el meu cas queda com molt bé, com si fos una persona doncs, que no paro quieta, però també m'agrada estar al sofà i m'agrada mirar la tele, mirar el futbol i altres activitats doncs, més en l'àmbit privat. Per tant, faig una mica de tot, el que passa que en el meu cas doncs, potser és cert que quan estava ara comentant tot el que havia escrit, doncs déu-n'hi-do.
Home, sí, fa una mica de vertigen, no?, per tot això.
A mi el que em crida l'atenció és que ho descriu com una afició. Després de publicar tants llibres.
Bé, ho descric com una afició perquè ja sabeu que, evidentment, guanyar-se la vida escrivint és pràcticament impossible. Evidentment que ho intento fer d'una forma tan seriosa com sé o com puc, però jo la vida me la guanyo fent de professor i el tema de l'escriptura, doncs, evidentment, és una afició a la que hi destino moltes hores, però que no deixa de ser un extra, en tot cas.
Uh-huh. I a què parlaves aquesta una mica d'aquesta versatilitat que tens a l'hora de fer doncs, el teu mitjà de vida que és de docent però també doncs, que es combines amb l'escriptura doncs, de prosa, poesia, també fas recital. Si haguessis de triar, diguessis mira, ara s'aparegués el geni de la llàntia i haguessis de dir mira, et podràs dedicar només a una cosa, és a dir, et quedaries amb alguna concreta d'aquestes totes les que fas?
A veure, a mi m'agradaria poder tenir més temps. Poder, si em fas triar una cosa, demanaria doncs, que els dies tinguessin més hores i així podria fer una mica de tot.
És una mica de trampa, això que es diu.
Això, sí, sembla polític, aquí t'estic que en comptes de contestar-te la pregunta amb un sí o amb un no, te lo contesto més obertament, però polític o gallec podria ser. Doncs, però a mi m'agrada molt tot el que fas, m'agrada molt la docència, m'agrada estar en contacte amb els adolescents, és una forma d'estar també en contacte amb la vida, el dia a dia de la gent més jove. I escriure també m'agrada molt. Segurament l'escriure és el que més m'agrada, però com que econòmicament és inviable, ja ni m'ho arribo a plantejar. Si fos viable, doncs segurament destinaria poques hores a la docència, seria menys hores amb la docència, i així també les classes podrien ser de més qualitat, i després tindria més hores doncs, per poder-me dedicar a escriure, a documentar-me. Escriure no és només l'estona que estàs davant de l'ordinador, anar picant caràcter, sinó també és tota aquella estona que estàs formant-te, llegint, documentant-te per poder parlar amb més criteri d'allò que vols enfocar.
Escolta, Roc, a mi que m'agafa una miqueta més lluny el tema de l'escriptura així creativa, perquè ja saps que jo escric molt i tu dius que ho faig molt bé, però d'una manera molt tècnica. Tu quan escrius, què busques? No? O sigui, és una mena de teràpia? Busques compartir emocions? Penses en qui et llegirà, per exemple?
Clar, jo quan vaig començar a escriure, quan era un adolescent i vaig començar a escriure, sobretot escrivir, jo crec, com a teràpia, el que ha fet tothom una mica, no? No vaig fer mai un diari personal, però sí que escrivies una mica per intentar explicar-te o fins i tot entendre el món, o explicar-te'ls a tu mateix. A mesura que passa el temps, evidentment tens en compte que allò que estàs escrivint ho ha de poder llegir algú, i per tant, sense ser-ne conscient, o sigui, d'una manera gairebé natural, quan escric penso en allò que a mi m'agradaria llegir, i per tant doncs m'agrada poder transmetre uns certs valors en els quals crec, m'agrada de proposar un model de llengua proper a la gent, però alhora fugint dels barbarismes o intentant fugir de les estructures doncs contaminades d'altres llengües, i transmetre això que deia, valors, i per sobretot ens podem fer passar una bona estona, la vida ja és prou dura. Clar. Llavors es tracta de que quan una persona es posi a llegir, doncs s'ho pugui passar bé.
I ja que parlaves ara de la transmissió de valors i el tema, doncs, que tu una mica, ja m'ho semblava, no?, però aquesta idea que tens, no?, a l'hora d'escrius de la llengua, si ens parlem estrictament del panorama català, creus que la llengua catalana ara mateix, diguem que pel que fa a l'àmbit literari, doncs gaudeix de bona salut? No parlo l'àmbit lingüístic, sinó l'àmbit literari, sí, creus que sí?
Home, l'àmbit literari es publica molt, les enquestes diuen que es llegeix cada vegada més en català, si ens ho vam mirar per la part del got mig ple, però també és cert que la tendència continua sent a llegir més en castellà. Hi ha les vendes al Principat de Catalunya, són molt més altes de llibres en castellà que no pas llibres en català, i si passem a altres territoris dels països catalans, és evidentíssim, doncs, el País Valencià o a la Catalunya Nord, que la situació del català encara no és l'òptima o aquella que desitjaríem, que seria una situació de normalitat, és a dir, que els llibres que es publiquin en un país, i sobretot la majoria dels llibres que siguin llegits en un país, siguin escrits en la llengua pròpia. Si després entrem en la qualitat de la llengua, doncs com a tot arreu hi ha de tot. Hi ha escriptors que la cuiden molt i que pensen que estan fent una feina també lingüística, no només explicar una història i ja està, i altres autors, doncs, que s'ho passen més per alt amb altres intencions. Crec que és molt difícil fer una valoració general perquè hi ha de tot a la vinya del senyor, que diríem.
Sí, això és evident. Però si ara, per exemple, m'ha fet gràcia, no?, és a dir, que incloïes, no?, doncs aquest escriptor, doncs, que tenia aquesta doble intenció, doncs, no només explicar una història, sinó també, doncs, una mica, doncs, com un propòsit, doncs, més lingüístic. En aquest sentit, estàs pensant en algun concret, és a dir, algun nom precisament que tinguis al cap, per exemple, per que els oients que t'escoltin, doncs, puguin parar?
Home, crec que hi ha molts escriptors. L'Abel Olid, per exemple, és una escriptora que a mi m'agrada molt perquè, a part de que escriu històries que a mi m'interessen personalment, doncs em sembla que és una persona que treballa molt la llengua, que s'estima la llengua, és traductora i té un domini molt gran de la llengua, però hi ha altres escriptors, potser també amb un públic més ampli, que també escriuen com els Àngels, el Jaume Cabré mateix, doncs seria un autor que escriu molt bé, o l'Eduard Márquez, que treballen la llengua a fons. Penso que la fase de normalitat de la llengua catalana arribarà en el moment en què ja no ens conformem simplement en publicar molts llibres o molts lectors en català, sinó que a més els publiquem amb qualitat literària. Jo crec que aquest és el moment en què la llengua realment haurà arribat a una normalitat o una normalització que fins ara encara no hi és. Justament avui que teniu gent de normalització lingüística, crec que el terme de normalització lingüística continua sent encara avui dia necessari.
Veritat, no?, una mica, per desgràcia.
Totalment d'acord amb tu, Roc. Escolta'm, en el teu cas, demana revisió dels textos, perquè bé, hi ha persones que, justament com parlem de normalització, pensen, bé, jo ja tinc el nivell C, el meu text ja té prou qualitat lingüística, ja saps per on vaig.
Jo soc molt conscient de les meves mancances, és a dir, jo m'agrada treballar la llengua, però soc conscient que hi ha persones que esteu molt més capacitades, i per tant, evidentment, l'editorial s'encarrega de passar una correcció. El que sí que jo faig, i que a vegades hi ha autors que, pel que em comenten, els correctors no fan tant, és que un cop em fan les correccions de galerades, però també de correccions d'estil, sí, m'assec un dia amb el corrector i anem comentant allò que ell m'ha corregit, perquè hi ha algunes coses que són subjectives i ho comentem, i després, doncs, acabem decidint cap a una banda o cap a una altra. També m'ho agafo com una manera d'aprendre, perquè cada vegada, a vegades, jo recordo trobar-me amb paraules que no havia caigut mai, que no eren correctes, o expressions que donava per fet, que jo les havia fins i tot la vida que eren correctes, i després et trobes amb una persona que en sap molt més i diu, no, mira, és que això és un cap del castellà, o això, aquesta paraula no està acceptada pel IEC, o el que sigui. Llavors m'ho agafo com un aprenentatge també.
Ben fet, ben fet. Mireu, i ara si ens posem una miqueta més amb el llibre L'ara que estem junts, no? Que és el llibre que heu treballat, bueno, que em sembla que demà vens aquí a la Casa de Cultura, no? A fer una mica una tertúlia amb els alumnes que l'han llegit. Una pregunta que, doncs, que ha sortit a classe, és a dir, que alguns ens han comentat, doncs, que és molt òbvia potser, però dius, a la història del Tòfol i el Tian, és a dir, dius, si... quina part hi ha d'aportació personal? Que jo sempre penso que, és a dir, quan un escriu és evidentment personal, però clar, fins a quin punt doncs reflecteix alguna vivència més específica, més concreta teva?
No, a veure, hi ha la part històrica que a mi em va interessar des que vaig conèixer els fets de la Catalunya Nord, dels camps de concentració. Eren fets que jo, quan vaig conèixer això, que era al voltant de quan tenia uns 15 anys, llegint un llibre del Xavier Benguerel, que es diu Els Vençuts, doncs vaig descobrir tota la història dels camps de concentració dels republicans. Després, a partir d'aquí, doncs em vaig anar documentant, però no hi ha una vivència personal, perquè evidentment jo soc nascut l'any 80 i per tant jo no, ni vaig conèixer els camps de concentració ni tan sols vaig conèixer Franco.
Sí, però pot ser algun familiar, algun amic...
Llavors, la curiositat és que, per exemple, el tema dels camps de concentració és un tema que moltes vegades les persones que hi han passat no n'han volgut parlar, i em vaig trobar que fa potser cosa de mig any un tiet avi meu em va explicar que havia passat per Argelers. Vaja. Després que jo hagués doncs, fet unes quantes xerrades sobre el tema, que hagués parlat del llibre, etc., i aquest home no ho havia explicat a ningú. Només ho sabia la seva dona i ell. I fa 6 mesos un dia em va buscar i em va dir, escolta, Roca, t'he d'explicar una cosa. I llavors l'home va explicar-me per primera vegada el seu pas per Argelers. Abans d'això no me n'havia explicat res. Llavors, familiarment, no he tingut cap familiar directe, a part d'aquest tiet avi. El que sí que hi ha una part del llibre que parla de la Guerra Civil a Sabadell, que potser és un tema que literàriament se n'havia parlat molt poc, perquè a Sabadell no hi va haver bombardejos, i per tant era molt més llaminer parlar de Barcelona o fins i tot de Granollers. I en canvi, doncs, a través dels meus avis, doncs, em vaig poder documentar de com havia estat la Guerra Civil a Sabadell.
Caram, Roc, en tenim ganes de més. Ens esperem a demà a la tarda per acabar de parlar del llibre amb tu.
Demà ens veiem i us explico el que calgui.
Moltíssimes gràcies per haver sigut aquí amb nosaltres avui.
A vosaltres.
Molt bon dia i moltes gràcies, Roc.
Adéu, bon dia.
Però no ens mataren a tots i ens donen motius per viure, i encara servem els mots que visqui la terra lliure.
1882, si en fa de mesos i d'anys, començar el camí atzarós de l'home Lluís Companys. De família pagesa de les terres de l'Urgell, sempre amb la mirada encesa de qui no vol ser masell. Quan fou gran, fou advocat laboralista, i va defensar abnegat més d'un bon sindicalista. I ja sabeu què li passa a qui massa s'involucra, que el sistema prompte el caça. Plegats amb el moll del sucre, el gran Salvador Seguí feren un temps de garjola que no els feu pas dimitir de creure que el món grinyola.
I precisament el que estàvem escoltant fins ara i encara ens acompanya de fons és un poema de Roca Casagran, això sí, amb música de Cesc Freixes, sota el títol de Lluís Companys.
Ah, exacte, amb un recital. Ja us he comentat abans que recitar també és un punt fort del rock.
Polifacètic, no? Si més no, el rock.
Exacte, aquesta seria la paraula potser que més bé descriu el Roc Casagran, de polifacètic. En deia d'aficions, però jo crec que té perfils professionals molt diferents i que els abasta molt bé a tots.
A mi, personalment, el que m'ha agradat és que, fixeu-vos, potser queda molt bé dir-ho, però jo crec que sonava bastant sincer, que és que no s'atrevia a deixar, no? És a dir, fins i tot la docència, és a dir, ella ha reivindicat, no, una mica, és a dir, que per, no, ni que sigui per no perdre el contacte amb els adolescents, que també diu que no, quan li hem preguntat allò de quina activitat et quedaries, no ha sabut, no? Potser sí que ha dit que evidentment tenim més temps i pues, potser sí que segurament dedicaria...
Ens ha fet la resposta del polític aquí.
Però ella, no sé, sonava bastant sincera, no sé, sí. M'ha semblat.
Sí, no és pas tant una, allò, un mitjà de subsistència, sinó doncs, també un enriquiment, no? El fet de fer classes amb gent jove segur que en gaudeix.
I ja que parlem de fer classe, no? Ja que parlem doncs, també de persones polifacètiques, avui, com hem dit, tenim amb nosaltres també, si em permeteu que la presenti, la Marisa Salgado, una companya del Servei de Local de Català, que passa que la Marisa, diguem que companya veterana de trinxera, perquè ella porta ja 30 anys, o més, de fet, de 30 anys fent al Servei Local de Català.
Sí.
Més de 30, oi?
És cert.
Jo deia que també polifacètica, perquè potser cadascú, potser la Marc ens veu des de fora, ho pot córrer, però de les persones que estem treballant allí al Servei Local de Català, potser la Marisa és la que té un perfil, doncs sí, doncs perquè ha col·laborat, per exemple, amb l'obra de teatre Pedra i Sang, d'aquí, que es fa a Sant Cugat.
Enguany també, Marisa?
No, enguany no, vaig col·laborar-hi 3 anys.
Com a poble?
Sí, vaig cantar en el poble, va ser una experiència magnífica, tan magnífica que no em vaig quedar un any sol, sinó que la vaig repetir 2 anys més.
I doncs, bueno, doncs això una miqueta ja ens diu una mica el tarannà de la Marisa, que també sempre hi ha doncs, el servei, doncs, bueno, quan se tracta de fer activitats doncs, diguem, potser innovadores o creatives o doncs, que potencien una mica doncs, altres aspectes que van més enllà, de, doncs, com deia abans, de, doncs, dels usos lingüístics o del lèxic, doncs ella sempre doncs, és de les que dona un pas endavant, no? I potser precisament per ser precisament per això, doncs, és una persona doncs, que ha s'ha encarregat de conduir els cursos doncs, de l'oferta complementària, uns cursos doncs, que sovint, com dèiem, doncs, tracten altres temes. No sé si ens pots una mica doncs, explicar una mica doncs, l'oferta complementària de en què sí. Consisteix una mica perquè els oients se'ns facin una idea, és a dir, que no són els típics cursos de nivell C o nivell...
Exacte, o sigui, fins ara, quan deies estudio català, doncs t'estaves imaginant, faig el nivell bàsic, faig el nivell elemental, faig el nivell C i potser fins i tot puc arribar a fer el nivell superior, potser puc arribar a fer el D. Però a més d'aquests nivells que tothom coneix i dels quals tothom parla, tenim altres ofertes que estan molt, molt relacionades, íntimament relacionades amb la llengua, però que et fan anar un pas més lluny perquè desenvolupen la creativitat de l'alumne i defugen de la càrrega aquella acadèmica dels cursos en els quals has de fer doncs examen, sí, has de passar una mica per l'adreçador.
No sé si m'enamistaré ara amb l'Obert o la Mar, però potser una mica més divertida.
Apa, apa!
Ja sabia jo que...
Sí, diu, deixem-nos anar, experimentem, tastem la creativitat que portem a dins. Per exemple, amb el curs d'escriptura creativa, doncs les persones es poden aficionar a escriure, poden convertir-se en addictes dels textos creatius. Ara mateix acabo de finalitzar el taller d'escriptura creativa i els alumnes estaven parlant d'editar doncs, un petit opuscle en 2 relats que cadascú triés, no? I bé, tenen ganes de ser llegits, no? Llegir per plaer, llegir perquè altres també tinguin aquest plaer, no? Llegint el que tu fas. Després tenim un altre curs que crec que proporciona un gran plaer, que és el de l'hora del lector, el plaer de llegir i comentar amb altres persones el que estàs llegint, no quedar-te solament per tu el que sents, sinó compartir-ho. Això es va fer a l'estiu i segurament aquest estiu és possible que també es torni a fer. I la novetat per aquest trimestre, novetat que ja es va experimentar a l'últim trimestre del curs passat, però dic novetat perquè partim d'un material nou. És el curs del taller, no? La paraula curs té una connotació aquella que...
Parlàvem de connotacions del turisme, ara, de la paraula
curs. Exacte, la
curs.
Connotació és...
Sí, de fet són més com sessions, tallers, oi? Perquè no hi ha una avaluació, un examen final, un allò, certificat d'aprofitament, sí que en fem un d'assistència, evidentment, no? Perquè a la gent sempre li agrada tenir un comprovant, però curs ben bé no.
No, no, jo fugiria de la paraula curs, diria, doncs...
Un taller.
Un taller doncs, on tu pots passar bé. Aquest taller de lectura en veu alta, a veure, el nom, si tu l'analitzes, lectura en veu alta, a veure.
No quina gràcia
què,
té, oi?
Què vol dir això?
Home, doncs jo diria que falta molta lectura en veu alta a l'escola.
Sí, és cert, eh? Llavors, a veure, la lectura en veu alta... Per què nosaltres l'oferim? Perquè volem que la persona llegint senti el que llegeix, s'emocioni llegint, sí?
Interpreti d'alguna manera, no?
Interpreti, pugui interpretar, perquè clar, quan tu llegeixes t'estàs posant a dintre d'un personatge. I si a més les veus dels personatges ressonen per la sala on aquestes persones estan llegint, els estem fent vius, o sigui, els personatges estan amb nosaltres.
Allò tan meravellós que passa quan som més petits, que els pares ens llegeixen els contes,
exacte,
i prenen vida a través de les seves paraules i com interpreten, i les veus que posen als diferents personatges, doncs
exacte,
també sí, ho podem fer amb llibres quan som grans.
Exacte, i quan som adults, no?, també a vegades hem de llegir per perdre la por a llegir en veu alta, per perdre la vergonya, sí? Llavors, jo us diria que llegir en veu alta ens pot transportar a diferents mons, a diferents personatges. En aquest taller no solament treballem el que és la lectura, la fonètica, sinó que treballarem també el que és la posició del cos, o sigui, per nosaltres expressar una emoció, per llegir, per exemple, quan un personatge està enfadat, doncs el nostre cos, la nostra expressió corporal s'ha de manifestar també, o sigui, no solament en la veu.
La veu va acompanyada de la gestualitat.
Exacte, la veu, la gestualitat, treballarem les postures d'equilibri, de moviment, sí, la
respiració potser també?
Sí, la respiració, per què no? Després, jocs per treballar la improvisació, per treballar la interpretació d'un personatge en concret, tu primer necessites fer uns exercicis d'escalfament. En aquest sentit, doncs, treballem amb jocs el que és l'espontaneïtat, el que és la possibilitat de donar la teva veu al personatge que va crear l'escriptor, de donar-li cos i de donar-li ànima.
Fa vergonya, Marisa, això a vegades, al principi,
sí,
als alumnes?
Sí, clar que sí, clar que sí. El primer dia, sobretot...
Perquè entenc que si gravéssim els alumnes el primer dia del taller i l'últim,
sí,
l'evolució deu ser espectacular, des de la lectura,
sí,
des del punt de vista de l'oïda, de com els escoltem, fins a la posada en escena.
Exacte, hi ha una gran diferència. I ara has dit tu la clau al final. Al final és que els alumnes del taller de lectura en veu alta puguin fer una dramatització d'allò que han llegit, almenys d'uns fragments del que han llegit. Llavors ja volem molt més lluny, ja no som nosaltres soles els que llegim, sinó que estem donant la veu al personatge. El personatge està parlant a través del nostre cos, de la nostra dicció.
I ara se m'ha hagut una pregunta. Els textos es llegeixen a veu múltiple? Normalment,
veure,
o una única persona?
Sí, sí, o sigui, normalment intento buscar textos que donin veu a molts personatges diferents, d'acord? I llavors es fa, moltes vegades es fa una lectura coral, que es diu, no? Llavors, si estem llegint fragments en els quals intervenen 10, 12 personatges, doncs es van sentint simultàniament, no? És a dir, no sé si és això ben bé el que em preguntes.
Sí, 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 no? A vegades del mateix text doncs, sempre hi ha la veu d'un narrador,
sí,
depèn de les obres, a vegades
sí,
no hi intervenen diàlegs, però normalment sí. Aleshores, per imaginar-nos què és el que podem trobar en aquest taller, doncs això, si intervenien diferents personatges, una veu narradora, per exemple, i les
sí,
altres veus que interpreten
sí,
els diferents personatges que apareixen.
Que no té per què ser una obra teatral, de fet, no hi havia pensat aquesta vegada, l'anterior Circe, l'anterior van fer les cartes d'Hèrcules Poirot, una obra de Jaume Fuster, i es va representar fent una lectura en veu alta a Cerdanyola. Però aquesta vegada doncs, no serà una obra teatral, però no ho diré, mantindré en secret.
És difícil escollir per això, Marisa?
Sí, és molt difícil escollir, però sobretot es tracta que la novel·la o l'obra que tu triïs tingui molts personatges que transmetin moltes, moltes emocions diferents, sí? Que puguis sentir la veu del que s'enfada, la veu del que odia, la veu del que estima.
Ple de matisos.
Ple de matisos. Llavors tots plorem, tots riem, tots ens emocionem. Com a cluenda jo diria que llegir en veu alta per sentir o per emocionar, si és aquest el teu objectiu, sentir i emocionar quan estàs llegint i els que t'escolten, doncs seria un bon taller per fer.
Sabem que no és teatre, no podem saber res més, Marisa.
Bé, podríem acabar anant vestits d'una manera determinada i fins i tot maquillats, eh?
Carai, això... que es convertirà en teatre, a part de lectura dramatitzada.
Això pot ser el final, eh?
En tot cas, comencem amb lectures en veu alta. Deixa'm, Alba, que recordi tothom qui s'hi vulgui inscriure. Només cal que ens truqui o que ens vingui a veure la Casa de Cultura, la segona planta, que és on tenim el servei local de català, o bé ens poden enviar un correu electrònic a santcugat@cpnl.cat. Cursos...
Clar, però la pregunta és, molta gent si ens està escoltant potser els ha vingut amb aquesta temptació tan llaminera que ens ha ofert la Marisa, però són gaire cars els cursos, Marisa, o no?
No, no, aquesta és la segona llaminadura. El curs val...
Dobles què?
30 euros. Si estàs en situació activa,
no?
Si ets jubilat, són 15 euros, i si estàs a l'atur i tens ganes doncs, de fer algunes coses interessants, no? A banda de buscar feina, que és el més interessant que hi ha en aquests moments que no tens feina, doncs et costarà 10 euros aquest trimestre.
Són doncs, cursos de 20 hores, tothom, eh? Només un dia a la setmana, vull dir que és una cosa bastant assequible.
Sí, trobo. Els dies, bé, si voleu dir sí, el dia, tant. El dia serà dimecres, dimecres de 9:15 a 11:15 de matí, Casa de Cultura.
Aquest el de lectures en veu alta, no?
El de lectures en veu alta. I després, dilluns, si voleu, us parlo de l'oferta complementària de dilluns, doncs dilluns tenim un reforç d'ortografia. Esclar, ara estic pintant el quadre d'un altre color, no? Abans era molt alegre. Ara el reforç d'ortografia...
Em sembla que era més llaminer el primer.
Sí. Ja no t'agrada tant aquest, eh?
No, m'agrada l'ortografia i hem de cuidar-la i escriure bé. Ara, a nivell passional i... Doncs sí. Potser la lectura dramatitzada i en veu alta...
Alba, jo crec que amb la Marisa fins i tot el reforç d'ortografia pot també acabar sent un curs molt apassionant.
El reforç d'ortografia va per vendre-lo una mica, pobre, no? El reforç d'ortografia...
A la Marisa també li canvia la cara quan parla d'un curs no, i de l'altre, eh?
No, però ara ja torno a tenir la mateixa cara, va, la mateixa cara d'alegria. A veure, ens ho passem bé al reforç d'ortografia. Sí, la prova és que tots els que van fer ortografia 1 volen fer ortografia 2.
Contrastat, doncs.
Tan malament no s'ho hauran passat,
no. Segur que no.
Bé, doncs és això.
Perfecte. I tornem a la setmana que ve.
Vigília de Nadal.
Vigília de Nadal.
Recordeu que si heu de fer feina abans de la setmana que ve, tenim uns establiments aquí a Sant Cugat que col·laboren amb la campanya I tu jugues en català, que són l'Imaginarium del Centre Comercial i del carrer Santa Maria, el Món dels Jocs, Pintures Cabanes i Joguines Marga.
Doncs a punt fet per aquest Reis Max i aquest tio que arribarà justament el proper dimecres, segur que en parlarem. Que tingueu molt bona setmana.
Igualment.
Moltes gràcies. Adéu i moltes gràcies.
Adéu.
Sant Cugat a fons a www.cugat.cat/ràdio.